Una setmana més arriba el moment en què l'actualitat cultural de la nostra comarca prengui el protagonisme a l'informatiu cultural de Ràdio 90, que comença ara mateix.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquestes són algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. L'Institut de Cultura de la ciutat d'Olot elabora una nova edició de l'Agenda Olot Cultura i a final de juny tindrà lloc el certamen de modelisme a Castellfollit de la Roca. Nova proposta teatral del Laboratori Jove i concurs veïnal de truites de patates a la plaça de les Monges d'Olot. Sortida per conèixer les orquídies del Sallent i segona ruta de tapes amb Menja't Olot d'una mossegada. Festa major de Batet de la Serra. Dins el pregó d'alternatives, la Rosa Sans, la Sabina Renau i la Paula Fonollà ens parlaran de diferents propostes i projectes d'accions locals. A la columna de la blogosfera d'en David Ràfols avui ens porta una reflexió sobre els blogs. Després, la Núria Pascal ens acostarà les efemèrides per acabar amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. Som-hi! L'Institut de Cultura de la ciutat d'Olot està treballant en una nova edició de l'Agenda Olot Cultura, una eina de comunicació que té la voluntat d'englobar tota l'activitat cultural que es fa a la ciutat. En aquest cas, durant la tardor d'aquest 2012, des de les festes d'altura fins a final d'any. Aquesta agenda té tres objectius. Englobar tota la programació cultural de la ciutat, permetre als ciutadans que es planifiquin a l'hora de participar en les activitats culturals que desitgin, i cooperar amb les associacions per tal de treballar en coordinació, evitar solapaments d'activitats i, entre tots els agents culturals, oferir una oferta conjunta i variada. Per això, des de l'ICO, es fa una crida a totes les entitats i associacions culturals que desitgin incloure les seves activitats en l'agenda a que es posin en contacte amb l'ICO a través del seu correu electrònic agendaolotcultura@olot.cat abans de l'11 de juny. Del 29 de juny a l'1 de juliol, Castellfollit de la Roca tornarà a acollir el certamen de modelisme organitzat per l'associació La Fàbrica Roja. És un certamen de miniatures que té com a únic objectiu que la gent amb interès, afició o passió pel món dels objectes en miniatura tinguin un lloc i un espai per tal de compartir tot allò que vulguin. És un certamen obert per ensenyar i aprendre tècniques i obtenir respostes, però no és un curs. Les obres presentades seran valorades per un jurat oficial, pel públic i per tots els participants inscrits. Hi haurà espais i temps dedicats a tallers, pràctiques, comunicacions i debats. L'espai de creació teatral del Teatre Principal d'Olot, el Laboratori Jove, presenta una nova proposta, Inquietuds i Cut and Paste. Un any més, els nois i les noies que durant tot el curs han participat als tallers de creació escènica impartits per Laia Canosa porten a escena el resultat del seu treball. L'espectacle es podrà veure en tres ocasions. Aquest passat dijous 31 de maig, ahir divendres 1 de juny i avui dissabte, dia 2, al Teatre Principal. El preu de l'entrada és de 3 euros. També aquest dissabte 2 de juny a les 6 de la tarda a la plaça de les Monges d'Olot es farà la segona edició d'un concurs veïnal de truites de patata. L'any passat van concursar 30 truites. L'organització és del Club de Fans de les Truites d'en Guillermo. Les truites han de tenir com a ingredients principals l'ou i la patata. S'hi poden posar tots els ingredients que es vulguin i han de tenir una mida mínima de 20 centímetres de diàmetre. En aquesta edició el jurat serà popular, és a dir, que tothom que vulgui podrà valorar les truites participants i decidir quina és la millor. Qui guanyi el concurs serà obsequiat amb un sopar per a dues persones al Sister 7 i un davantal dissenyat exclusivament per l'ocasió amb una dotzena d'ous de granja. Aquest diumenge, 3 de juny, es durà a terme una sortida matinal a Sant Privat de Bas, a 8:45 del matí, per conèixer i observar les orquídies de la zona del Sallent. L'itinerari a peu començarà a l'aparcament situat a l'entrada del poble, a tocar de la plaça Major. S'aconsella dur bon calçat i esmorzar. La durada és de 5 hores amb una dificultat mitjana. Anirà a càrrec de Tosca. L'organitza l'Associació de Veïns de Sant Privat de Bas amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Vall de Bas i forma part de la programació Visc entre Volcans del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. De l'1 al 30 de juny, Olot es convertirà en l'escenari de la segona ruta de les tapes. 22 bars han creat una xarxa gastronòmica per la ciutat que permetrà degustar una sabrosa varietat de tapes. La promoció és un quinto Sant Miquel més una tapa per 2,50 €. Per facilitar el recorregut pels bars i els carrers de la ciutat, s'ha creat un fullet on s'esmenten tots els establiments participants amb la seva imatge de la tapa, serveis i també un mapa. El fullet també compta amb un passaport format per 8 caselles que cada establiment marcarà a mesura que es vagin menjant les tapes. Cada tapa dona dret a una marca. Els fullets es podran trobar als establiments participants i a l'oficina de turisme. Un jurat escollirà la millor tapa de la ruta. Els tapejadors podran també votar la tapa que més els hi hagi agradat a través del mateix fullet. A més de tapejar, es donarà l'oportunitat de guanyar diversos premis. Només per marcar totes les caselles del passaport es podrà optar a un àpat per a dues persones en un conegut restaurant de la ciutat. També hi haurà recompensa per a la foto més curiosa i divertida que facin arribar els tapejadors. Aquest cap de setmana tindrà lloc la Festa Major de Batet de la Serra, amb motiu de la Festa de la Santíssima Trinitat. Per aquest dissabte, dia 2, a 10:45 de la nit, als terrenys de Can Frontana, torrades amb anxoves, gran ball amb el conjunt banda sonora i elecció de la pubilla i l'hereu de Batet d'aquest 2012. El diumenge, dia 3, a les 11 del matí, al Santuari de la Santíssima Trinitat, es resarà el trissagi dedicat a aquest misteri. A les 12 hi haurà repicament de campanes i es dirà una missa solemne. A la sortida, ball d'en Batolles, acompanyat dels batollers i interpretació de dues sardanes a la plaça de la Trinitat. A les 5 de la tarda, als terrenys de Can Frontana, trobada i ball de capgrossos amb la presentació dels nous capgrossos que seran acompanyats per en Batolles i els batollers. A les 6, audició de sardanes al mateix lloc, efectuant-se també el sorteig d'un xai. Seguidament, ball de fi de festa amb la principal de Porqueres, que amenitzarà tots els actes del diumenge.
Pregó d'Alternatives, un espai amb propostes per l'acció local.
Benvinguts i benvingudes totes les persones que busquen un canvi personal per la renovació del món local i global.
A manera de titulars us avancem les informacions que presentem avui. Contes i música per a petits consumidors a Cantista de Sant Esteve d'en Bas pel dimarts 5 de juny. Del 4 al 10 de juny, curs de construcció natural a l'Ateneu Rural de Sant Feliu de Pallerols. Concentració el dimecres 6 de juny davant la sucursal de Bankia de Girona. El Centre per la Sostenibilitat Territorial participa a la Fira Ecosí de Girona els dies 8, 9 i 10 de juny. Taller de pintura emocional dins el projecte Ishtar. I taller d'elaboració de joguines de pedagogia Waldorf cada divendres, com el divendres 8 de juny també.
Aquest dimarts 5 de juny a les 17 de la tarda a Cantista, al Telecentre de Sant Esteve d'en Bas, contes i música per a petits consumidors. Activitat organitzada per l'Oficina de Consum de la Garrotxa amb l'objectiu de fer arribar a pares, fills i tota la família els valors d'un consum crític, responsable i solidari. La Marieta Conta Contes s'encarregarà de conduir aquesta activitat que inclourà l'explicació dels següents contes. En Guillem ho vol tot. la videoconsola d'en Jordi i el plat de mill de la Salima, el millor regal i el príncep i el jugueter, entre d'altres relats i cançons. Ja ho sabeu i no us ho podeu perdre. Dimarts 5 de juny a les 5 de la tarda a Cantista de Sant Esteve d'en Bas. La Marieta conta contes i el consum responsable.
Del 4 al 10 de juny, curs de construcció natural a l'Ateneu Rural Mas Franc de Sant Feliu de Pallerols. És un taller d'aproximació a la terra, des de la necessitat de tot ésser humà de protegir-se i de fer niu. Durant 6 dies es tindrà l'oportunitat d'aprendre i practicar la senzillesa de la construcció natural. Imparteix el curs Juan Pedro Franco. El preu és de 350 euros, tot inclòs. El curs, el material, l'allotjament, la pensió completa amb piscina. Per inscripcions podeu visitar la web masfranc.org o fer un correu a masfranc@masfranc.org o trucar al telèfon 626-831-714.
La plataforma d'afectats per la hipoteca ens convoca el 6 de juny a les 12 del migdia davant de la sucursal de Bankia del carrer Sèquia de Girona a l'acció contra el robatori. Consistirà en una xorissada i una performance a més d'un referèndum popular. Convoca la plataforma Prou Retallades, dimecres 6 de juny a Bankia del carrer Sèquia de Girona. Més informació a la pàgina web pagirona.blogspot.com.es.
Del 8 al 10 de juny, el Centre per la Sostenibilitat Territorial participarà a la Fira de la Cultura Ecològica de Girona, Ecosí, que aquest any du el lema «Reguem la llavor amb optimisme, humor i esperança». El Centre de Sostenibilitat Territorial compartirà estant junt amb l'Associació de Naturalistes de Girona i la Societat Catalana d'Educació Ambiental. Podeu consultar el programa d'activitats de la fira a www.firagirona.com/2012/ecosí/.
Dissabte, dia 2 de juny, de 4 a 6 de la tarda, pintura creativa i emocional al projecte Ishtar a la Ronda Fluvià número 6. Es tracta d'un taller experimental on jugarem amb tècniques per dibuixar amb el costat dret femení del cervell, la relació dels colors amb els sentiments i com deixar-nos anar amb la pintura. Es poden dur pintures, llapisos de colors o qualsevol material que us sembli interessar portar. Més informació al blog del projecte Ishtar, projecteishtar.blogspot.com.
Taller d'elaboració de joguines de pedagogia Waldorf el divendres 8 de juny, de 3 a 5 de la tarda. Com tots els divendres, un grup de mares i mestres es troben a l'aula d'Ondines del projecte educatiu de la Llavor per fer joguines per les aules del Jardí d'Infants. Mentrestant, es parla sobre criança, educació, pedagogia Waldorf, sobre com són i el per què d'aquestes joguines. Ens conviden a acompanyar-los en aquestes trobades. No es necessiten coneixements previs ni habilitats especials. Tampoc cal ser soci de la Llavor, tan sols cal tenir-ne ganes. L'escola Waldorf La Llavor és un projecte educatiu integrat per professionals de l'educació, mares i pares, amb la voluntat de tenir un ensenyament basat en la pedagogia Waldorf per a infants a partir de l'any i mig fins als 12. Els pares i mares són part activa en l'estructura de l'escola, tant a les diverses comissions com a la junta de l'associació. Els mestres especialitzats en la pedagogia Waldorf s'encarreguen de la tasca educativa d'orientar els pares i proposar activitats i xerrades de formació. Els infants són les llavors del futur. Podeu contactar amb el taller manualitats@lallavor.org per tenir més informació.
I fins aquí el pregó d'alternatives amb algunes convocatòries d'aquesta setmana. Us esperem dissabte vinent.
La columna de la blogosfera.
Avui parlarem d'un fenomen que potser mai ha tingut la repercussió del que realment ha suposat. Es tracta d'una nova forma d'expressió mitjançant l'escriptura. Es tracta d'una nova manera de relacionar-se, comptant que la relació és una de les tres funcions bàsiques de tots els éssers vius, juntament amb la nutrició i la reproducció. Es tracta d'un moviment que, juntament amb el Twitter i altres mitjans electrònics, han fet molt de mal als rotatius periòdics, com diaris o magazins de paper. Avui parlarem dels blogs. De tota la vida que els vaixells han tingut un quadern de bitàcora. Alguns ho recordaran també per la sèrie de ciència-ficció Star Trek. En aquest quadern, o logbook en anglès, el capità hi escrivia els fets més rellevants que li passava en la vida del vaixell, perquè quedés constància en un futur i que es pogués consultar per ell mateix o futurs capitans. Ja fossin capitans de vaixell, mercaders, viatgers o turistes, aquest quadern l'han utilitzat totes aquelles persones que han volgut deixar escrit tota una sèrie de fets, accions viscudes, llocs de visita, etc. La paraula blog és l'abreviació de logbook i és la plasmació d'aquest quadern a la plataforma d'internet. A la xarxa hi ha espai per tot, espai infinit. I el 1994 va aparèixer el primer blog. Era d'un personatge que volia donar una opinió personal de la vida, de com la veia ell, de com vivia les coses. Evidentment, un granet de sorra concret costa de trobar en una platja, però de mica en mica es va anar popularitzant. El 1999 va aparèixer per primera vegada el terme de blogosfera, per englobar el conjunt de blogs personals que havien anat sorgint al llarg dels temps. Val a dir que al principi la terminologia blogosfera era d'atractiu, com una broma. Però, amb el mateix cas que el terme Big Bang, amb el temps es va anar imposant. Així doncs, a partir del 2001, la blogosfera ja estava popularitzada i a l'ordre del dia. De fet, un blog és una manera com una altra de tenir una pàgina personal. Els blogs tenen una estructura molt senzilla: el post i els comentaris. El post poden ser escrits, fotografies, vídeos, etc., que es van actualitzant periòdicament pel propietari del blog. En canvi, els comentaris és una manera de tenir feedback, una resposta de la gent que ha visitat aquell lloc. Amb els comentaris s'estableix la relació de què parlàvem abans, ja que per fi els lectors podien opinar sobre una forma d'expressió publicada. De tots els periodistes que surten de la universitat, uns pocs poden dir que exerceixen la professió en un mitjà de comunicació. Molts estan a l'atur o exerceixen altres feines. Però si treballes per un mitjà de comunicació, no pots expressar al 100% la teva opinió, i menys quan aquesta pot escardar molts estaments polítics. I com que és la realitat del periodisme, els blogs van anar esdevenint un lloc perfecte per deixar constància de la visió personal, doncs era un lloc totalment independent. En resum, que abans depenies d'un editor d'un diari, editorial, revista, que li agradés com escrivies. Ara un publica el que vol en un blog, i qui li agrada s'ho llegeix, i qui no, no ho llegeix. És com un speaker's corner virtual. Llibertat d'expressió, en diuen. Però sempre intentant no faltar al respecte a ningú. Però això ja es diu educació. En l'actualitat, la gran majoria de blogs estan dividits en els dominis d'internet de Blogger i WordPress, tot i que també se'n poden trobar d'independents. I han evolucionat tant que ja tenen controls de visites, amb número i localització geogràfica de qui accedeix al post. Hi ha infinites temàtiques, a gustos per tothom, com colors. Si es busca bé, es poden trobar articles interessantíssims. Un exemple és l'exercici que es fan aquí, a l'informatiu cultural de Ràdio 90, amb la columna de la blogosfera. i aquí un servidor llegeix posts de la gent, que poden ser periodistes exercents, periodistes no exercents o bé aficionats al periodisme, que considero personalment rellevants i que val la pena divulgar. Tot plegat, una nova manera de relacionar-se i fer un cercle social. Per acabar, observem tota una sèrie de detalls. La televisió i ràdio fan divulgació de programes, on la seva única manera de veure si tenen èxit és amb l'audiència. Si més audiència, més anuncis de patrocinadors, i així sobreviuen. Però necessiten d'un element extern que calculi aquestes audiències. La ràdio, tres quarts del mateix. Un pot fer un programa i divulgar tota una sèrie de continguts, però la sensació que un es queda és que s'envia la veu al no-res. Evidentment, Ràdio 90 no surt a les enquestes d'audiència i, a més, no emet publicitat. Els mitjans escrits publiquen articles, articles de notícies o d'opinió, articles de reportatge sobre coses de la vida, però també necessiten saber quants diaris es venen per dependre de la publicitat. Però els blogs és una altra cosa. M'explico. Un pot publicar, per exemple, un article i té un control de visites per saber si hi ha gent que accedeixi en aquell contingut publicat. Per tant, aquell càlcul d'audiència ja el proporciona la mateixa pàgina de Blogger o WordPress. Però el més important, i que no passava amb anterioritat en els altres mitjans, que el que accedeix al contingut de l'article pot opinar i es pot establir una discussió, un debat o una manera de donar una altra volta al contingut plantejat. I és que no val el pensament únic. El futur està en el que pensa la gran majoria de la gent. Amb opinions afins, opinions contraposades, opinions que afegeixen contingut i obren nous debats. I per més inri, amb un cost baixíssim. On vull arribar és que els blogs han arribat a fer realitat l'idealisme del periodisme i de la relació social. I això ha fet molt de mal, sobretot en els diaris, ja que de fet la gran majoria de blogs són articles de text. Tant de mal que molts estan tancant i ho estan passant molt malament. És evident que no m'han fet cap mal i que no desitjo res dolent a ningú, però a la vegada és possible que si s'haguessin sabut adaptar més en els temps moderns també haguessin pogut subsistir. I és que els temps canvien i nosaltres formem part dels temps escrivint la història domèstica.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Hola, bon dia, benvinguts a la secció de les efemèrides de l'agenda llatinoamericana i tornem una setmana més per repassar els fets que es commemoren durant els propers 7 dies i que ens conviden a fer una reflexió. Comencem per aquest dissabte 2 de juny, tal dia com aquest, però de 1537, va tenir lloc la butlla Sublimis Deus de Pau III, que condemnava l'esclavitud. Un d'aquests passos positius de l'Església, que els hi costa molts anys, a vegades segles, de fer, però que sempre quan passen s'han de celebrar. En aquest cas, una condemna de l'esclavitud. El 3 de juny de 1548, Juan de Zumárraga, bisbe de Mèxic, va morir i era protector dels indis. També un 3 de juny, però en aquest cas més proper, de 1963, va morir Joan XXIII. Passem ja a la setmana que ve. El dia 4 de juny és el Dia Internacional dels Nens Víctimes Innocents de l'Agressió. És un d'aquests dies que ens volen convidar a reflexionar sobre un tema concret, que si no a vegades en el dia a dia no hi pensem i que buscant un dia internacional per aquest assumpte fa que com a mínim ho esmentem i recordem que existeix. En aquest cas, el Dia Internacional dels Nens Víctimes Innocents de l'Agressió. També el 4 de juny, una efemèride d'aquestes astronòmiques que ens agrada dir, és que hi haurà lluna plena a les 13:12 a Sagitari. O sigui que aquesta nit podrem veure una lluna ben rodona i fantàstica. El dia 5 de juny us volem comentar tres efemèrides. La primera, del 5 de juny de 1981, fa 31 anys, es va descobrir el primer cas de sida de la història a Los Angeles, als Estats Units. És una efemèride d'aquestes que comença una cosa molt puntual, descobrir-se el primer cas i després tots sabem el que ha suposat aquesta malaltia, per tant, un dia per pensar-hi. També un 5 de juny, però en aquest cas de l'any 2000, Fa 12 anys, la Cort d'Apel·lacions de Santiago va retirar la immunitat a l'expresident de facto Pinochet, acusat per 109 querelles als tribunals xilens i buscat internacionalment. No parlarem més de Pinochet, que ja en parlem moltes vegades, però una altra efemèride més sobre aquest tema. També el 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient. Una altra d'aquestes coses que sabem tots que la crisi és molt greu i és molt preocupant, però si no posem atenció, quan s'acabi la crisi econòmica ens trobarem amb una crisi del medi ambient de la qual ja no hi haurà volta enrere, perquè segons què, un cop ens ho haguem carregat, no ho podem recuperar. Per tant, molt important continuar pensant que, tot i que ara sembla que les penúries econòmiques siguin les més importants i les úniques, no hem de deixar de banda això, perquè és important continuar-ho protegint, perquè la crisi econòmica es pot solucionar en 5-10 anys, però si el medi ambient es carrega de la manera que ho estem fent ara durant tot aquest temps, potser d'aquí 20 anys no hi haurà crisi econòmica, sinó una crisi total que no tindrem planeta per viure. Per tant, important aquesta efemèride. Passem al dimecres 6 de juny, tal dia com aquest, però de 1940 va morir Marcus Garvey, líder negre jamaicà, mentor del panafricanisme. El dia 7 de juny, dijous, tenim quatre efemèrides que us volem comentar. La primera, de 1494, Castella i Portugal van signar el Tractat de Tordesillas negociant les seves respectives àrees d'expansió a l'Atlàntic. També un 7 de juny, però de 1798, va començar l'organització del Moviment Negre Unificat, MNU. El 7 de juny de 1998, centenars de soldats van caure sobre representants indígenes reunits al Charco Guerrero, a Mèxic, els quals van confondre amb guerrillers. Varen morir 10 camperols i un estudiant. I més a prop, el 2005, el 7 de juny, després de 30 anys de lluita, es van retornar a les terres dels camperols de les lligues agràries paraguaianes. I l'última efemèride de les setmanes, pel divendres 8 de juny, tal dia com aquest, però de 1706, una carta reial va ordenar segrestar la primera tipografia del Brasil que estava instal·lada a Recife. Doncs amb aquesta efemèride ens acomiadem per aquesta setmana. Acabeu de passar uns dies ben macos i fins al proper informatiu.
Ja és a punt una nova convocatòria, la novena de la ratolinada del barri Olotí de Bonavista, que aquest diumenge marxarà des del casal fins al volcà Croscat. La sortida tindrà lloc de 7 a 8 del matí des del mateix local social, al carrer Viola número 24, i es preveuen unes 4 hores de camí. Hi haurà esmorzar popular per a tothom. I fins aquí el nostre informatiu. Esperem, com sempre, haver-vos estat útils i que ens feu confiança retrobant-nos la propera setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins llavors, adeu-siau.
Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.